Cada dia us preparem l'esmorzar al Cafè de la Ràdio.
Ja ha adjudicat les obres del Cap de Cal Llong, uns treballs que hauran d'estar enllestits el primer trimestre del 2022 i que tindran un cost de 2 milions d'euros, un equipament sanitari que dependrà directament del Cap de Can Rull, i els veïns del barri de Cal Llong han demanat específicament que tingui personalitat pròpia i també professionals. Per parlar d'aquest centre de primària podem conversar avui amb el director del Cap de Can Rull, el doctor Miquel Cirera. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos,
bon
doctor. M'haurà de respectar que abans de parlar del CAP pròpiament, que en parlarem, tenint-lo avui aquí, segurament hem de parlar del tema de la setmana, anava a dir de l'any, segurament, aquest coronavirus. Des de l'atenció primària, com s'està abordant el coronavirus?
A veure, en principi, les recomanacions que estan donant des de tot arreu, no? En cas de que s'hagi estat en els països aquests o en les zones aquestes i es tingui símptomes, doncs, sobretot trucar al 061 o, després si cas us donaré una adreça que ara s'ha activat perquè està molt... Des de primària, doncs això, en cas de que vingui un cas sospitós, es avisem, aïllem i fem exactament el mateix, perquè es vingui a fer la prova o Salut Pública doncs ens digui què hem de fer. En principi, de moment, en el nostre cas, dues sospites que al final no van ser ni sospites, valen? Perquè després revisant un altre cop l'anamnesis i l'història doncs no havien estat ni a la zona ni amb el temps que tocava. Però, és això, sobretot nosaltres informar i tranquil·litzar, vull dir que en el fons és un virus lleu i només estem en fase de contenció, vull dir allò de dir perquè no s'escampi més, però no perquè sigui una cosa greu.
Clar, en aquest sentit, tinc la sensació, crec que és una sensació general, no?, que hi ha una mica d'alarma o de preocupació a la societat. En aquest sentit, si nosaltres, per exemple, ens passa qualsevol cosa que per rutina aniríem al CAP, la recomanació és que hi podem anar o és que si no veiem que és molt, molt greu, no hi anem? Li dic perquè ahir, per exemple, es parlava als hospitals, s'està suspenent tot el que no sigui qüestió d'urgència. No sé si això també afecta directament a l'atenció primària o va a banda.
A veure, en principi, com sempre, si es pogués esperar, si és una cosa que jo crec que sí que valdria la pena prendre certa precaució per les concentracions, però no perquè hagi de ser un foc de contagi. De totes maneres, davant de qualsevol dubte, nosaltres i el CatSalut tenim molt activat l'atenció telefònica, o sigui, davant de qualsevol dubte, trucar, però sí, els CAPs són segurs, en principi, el que passa és que, clar, com a qualsevol lloc, doncs, si es pot esperar, doncs en aquests moments potser sí que valdria la pena, però ja li dic, no jo crec que no s'ha de tenir por d'anar al CAP. Si estàs malalt de veritat i d'això, t'hi pots anar i tal, perquè a més nosaltres ja prenem les precaucions necessàries, perquè si en algun cas hi hagués algun, s'aïlla ràpidament.
Quines mesures hem de tenir en compte com a població?
Sobretot tot el tema de neteja, rentar-nos les mans molt sovint, quan tossim estornudem el del colze, sobretot això, les mesures aquestes, diguéssim, de cortesia, no?, que en diuen que ningú t'estossegui a sobre, poca cosa més, vull dir, no...
I en cas de tenir aquest coronavirus, com reacciona el nostre cos?
En principi, com qualsevol altra infecció, no deixa de ser un virus més fluixet, entre cometes, que la grip, més fort que el refredat, però realment no... més fort que el refredat tampoc us ho sabria dir massa bé perquè no el coneixem massa encara, però realment, vull dir, com qualsevol infecció, els anticossos s'activen i, en principi, si no tens patologies greus, no ets una persona immunodeprimida, o en principi farà com un refredat o... una mica més.
Per tant, no ens donarien ni antibiòtics.
No, per als virus no antibiòtics no en podem donar, perquè no serveixen, i els antivírics que hi ha, tot just s'ha de mirar a veure si realment podrien servir en aquest cas, no? No, en principi no cal antibiòtic, l'antibiòtic seria si hi hagués alguna complicació, però en principi en aquest moment en el quadre agut de si agafes el coronavirus no, és simptomàtic.
Perfecte. Anem ja al CAP de Can Rull. És l'únic CAP de Sabadell que gestiona des de l'Hospital de Sabadell i no des de l'ICS, des de l'Institut Català de Salut. Per què?
Això en principi jo crec que va ser en un moment històric de la ciutat, es va considerar que potser l'ICS era una empresa que s'havia d'intentar gestionar més bé, que no dic que no gestioni bé, vull dir que no, això... I es va apostar, diguéssim, per fer més consorcis, perquè realment, clar, si en una mateixa empresa tens els tres nivells assistencials, la cosa pot anar molt millor, no? Però també per història política això es va aturar, per lo que tinc entès, jo no hi estava en aquell moment, la idea és que realment doncs, la corporació agafés bastants més ambulatoris. Mm?
Que no fos el cas aïllat, aquest cap de Can Rull.
Exacte.
Això, efectes pràctics, en què es nota?
De cara a la població, diguéssim, no, perquè l'assistència és igual per tothom, vale? Tant és que visites un cap de l'ICS com un cap de, bueno, de la corporació. O sigui, no, en principi no hi ha diferències. Nosaltres, diguéssim, potser sí que tenim una mica més de contacte amb l'hospital i podem fer algunes altres coses, però realment, de cara a la població, l'assistència és gratuïta per tothom i és la mateixa per tothom.
Funciona amb la mateixa targeta sanitària, tot exactament
tot
igual.
L'única cosa que tenim és que potser l'ICS té un call center diferent i nosaltres tenim el nostre, i, bueno, i uns són funcionaris, els altres som treballadors públics, i ja està.
Actualment, quants metges hi treballen en el cap de Can Rull?
Val, nosaltres en aquest moment som 14 metges, valen, i 4 pediatres. El que passa és que, bueno, actualment no hi ha metges i portem una temporada doncs, amb algunes baixes, que en un primer moment sí que es van poder cobrir, però que en aquest moment doncs, bueno, hem de cobrir el reste de l'equip, bueno, quedant-nos més hores o... Bueno, sí, sobretot quedant-nos més hores.
Quants professionals faltarien ara mateix?
En aquest moment, que no tinguem coberts, en faltarien 3. Llavors, diguéssim, clar.
Tres professionals, metges de família, pediatres...
No, en aquest moment tenim que no tinguem coberts, vull dir, 2 de família i 1 de pediatria.
Li dic perquè recordo que fa temps parlàvem al voltant de les dificultats que tenen els centres d'atenció primària, no? Per trobar professionals, però sobretot per trobar pediatres, no? Que ens explicaven que hi ha molt poca demanda de l'especialització, no? Aquesta situació encara es produeix?
Sí, i s'ha agreujat. De fet, vull dir, hi ha, bueno, l'altre dia, no fa ja uns mesos, vaig fer com una mica de recull de premsa per mirar a veure com estava la situació, i una de les notícies que vaig trobar és que hi havia 20 caps que no tenien metge en cap moment, pediatre en cap moment, valent? Nosaltres, en aquesta situació, doncs hi ha hagut moments, vull dir, que els hem tingut tots 4 fins fa poc, i ara, diguéssim, no, ara, diguéssim, doncs ens faltaria això entre les baixes, però si realment el tema de la pediatria és complicat, no... La gent, quan acaba la pediatria, doncs en principi prefereix quedar-se a l'hospital perquè és el que ha après, valent, i no coneixen massa la primària. Llavors, sí que habitualment, quan van creixent, moltes vegades sí que llavors venen a la primària, però en inici no, en inici és una especialitat doncs, que quan acaben veuen només hospital.
Actualment, quina població, quin percentatge, quin volum de població gestiona des del cap de Can Rull?
No em volia equivocar, però, o sigui, en total són uns 25.416, d'adults uns 21.158 i de nens 4.258. Per números que tenia l'altre dia, vull dir, igual s'ha apuntat algú més.
Clar, li pregunto tot això perquè la gestió del cap de Can Rull, si més no, segons ens ha arribat als mitjans de comunicació, m'ho corregirà si considera que no és cert, genera algunes crítiques al barri on es parla de llargues llistes d'espera, fins i tot per accedir a una urgència en un moment puntual, no? Què els hi diria? Què explicaria sobre això?
No és cert. Vull dir, veure, en principi, doncs, les llistes d'espera doncs, es van millorant. Sí que és veritat doncs, que, vull dir, amb la situació que hi ha actualment, doncs, en algun moment puntual sí que pot ser doncs, que algú no tingui l'hora doncs, quan vol, no? Però realment si algú, diguéssim, ho necessita, la visita és o immediata o l'endemà. Això de les urgències, diguéssim, que tinc... No, en principi... O sigui, bueno, precisament un dels problemes que tenim és que els professionals han de plegar més tard perquè moltes vegades sobre la gent han de forçar gent doncs, que realment ho necessita. En quant a les llistes d'espera que no són urgents, realment, o sigui... en alguns moments n'hem tingut, ara ha millorat bastant, depèn molt també, diguéssim, del professional, val? Hi ha gent doncs, que depèn més del seu metge i altres doncs, que doncs, amb altres mitjans ho poden fer, i realment doncs, no... O sigui, hem potenciat molt la telefònica, diguéssim, o la no presencial, per, bueno, per accelerar tot això, i ja li dic, vull dir, en principi en aquests moments... hauria de mirar ben bé els números i tal, però la majoria de professionals estan en un, 2-3 dies o pocs dies. Potser sí que algú se'ls dispara 2-3 setmanes, però són per coses puntuals, o sigui, o que s'hagi demanat vacances, o, bueno, o alguna cosa, diguéssim, o que hàgim hagut de tancar l'agenda per algun altre motiu, que s'hagi posat malalt o alguna cosa, però no, realment no. I a les urgències això segur que no.
Entenc que s'han fet algunes gestions, per tant, per millorar aquestes urgències, no? aquesta reducció de les llistes d'espera que ens explicava. Parlava de l'atenció telefònica, com es gestiona aquesta qüestió?
Mira, el tema de la telefònica, vale? No només telefònica, no? També a través d'internet i tal, quan ho vam començar a posar en marxa, vull dir, quan ja fa bastants anys, molts ho veien com una cosa crítica, dir, no, és que el pacient vol veure el seu metge, no? I no, el que vol el pacient és que se li resolgui el problema, no? I amb això vam potenciar molt la telefònica i la no presencial en general, no? I realment, doncs clar, per moltes coses, per resultats, inclús seguiments, vull dir, es pot fer tranquil·lament, doncs no fa falta, però, o sigui, a no ser que l'hagis d'explorar, vull dir, no fa falta, no? Un cop, i realment això ens està donant bastant bon resultat.
Per tant, pendents d'aquesta qüestió, en aquest sentit, els veïns de Can Llong, ho explicàvem al principi, han demanat que el seu cap tingui la seva pròpia idiosincràsia, que no depengui directament del cap de Can Rull. Entén aquestes demandes?
No em havien arribat, eh? No em havien arribat i tal. En principi, clar, serà un cap a part. Vull dir, tindran els seus metges, val? O sigui, no, en principi no...
Per tant, tindrà una gestió pròpia, diguéssim, direcció sí. També, o la direcció recauria sobre el cap de Can Rull?
No, la direcció serà la direcció d'atenció primària del Taulí, del Parc Taulí, valen, però sí, home, tindrà el seu responsable, tindrà, clar, evidentment.
De metges que hi haurà, s'han comptabilitzat, se sap ja quants metges hi podrà haver?
No, això no, perquè realment és un tema, doncs, que, bueno, el cap de Can Llong s'ha anat demorant, vull dir, s'havia d'haver inaugurat fa molt temps i tal, s'ha anat demorant, i això és un tema que suposo molt que vindrà a depèn de la població que hi hagi en aquell moment, dels límits que s'estableixin, bueno, o sigui, jo crec que no, això encara no està parlat.
I pot alleugerir de pressió al cap de Can Rull? Ho esperen?
Home, jo crec que sí, perquè realment, clar, en aquest moment el cap de Can Rull abarca Castellarnau, abarca Can Llong i abarca Can Rull pròpiament dit, no? Que vull dir, clar, són 25.000 persones o que, bueno, que vulguis o no, doncs es notarà.
En la línia de potenciar l'atenció primària, que és un altre dels cavalls de batalla, ens acompanyava el doctor Martí fa poc més d'una setmana i parlàvem al voltant de la feina que pot fer l'atenció primària per alleugerir, en certa manera, també les urgències de l'hospital, no? Les urgències del Taulí. En aquest sentit, quin camí s'ha de fer perquè l'atenció primària faci aquesta funció?
A veure, realment l'atenció primària, jo crec que si el sistema s'ha de mantenir i tal... s'ha de potenciar moltíssim, valent, evidentment en personal, però també, diguéssim, en moltes tasques diferents, no? Vull dir, o sigui, moltes vegades quan es diu s'ha de potenciar la primària, històricament ha sigut només, doncs, va, això que ara es feia a aquest lloc es fa a la primària, no? Però sense augmentar recursos, i això realment, doncs clar, ha generat, diguéssim, una pressió més gran, o sigui, quan es va crear la primària o la reforma, era quasi prevenció i poques coses més, no? I en canvi ara doncs, no té res a veure amb tot el que assumim a primària amb el que es feia al començament, no? I sí, jo crec que i aquí hi ha una gran oportunitat doncs, per a les empreses que tinguin els tres nivells assistencials per provar coses diferents. Jo crec que l'especialitzada, l'hospital, inclús urgències, hauria de quedar, diguéssim, per una cosa realment molt greu, urgent, de difícil control a primària, però realment jo crec que molts controls dels que actualment es fan a altres llocs es poden fer tranquil·lament a primària, perquè a més hem de tenir en compte que amb els mitjans actuals, amb les noves tecnologies, que el pacient o els familiars hagin de demanar festa, desplaçar-se als llocs i tal, no crec que actualment tingui massa sentit, no? Moltes vegades ho diem, no? Estem amb una pressió assistencial que ha augmentat moltíssim, uns recursos humans que no han augmentat tant, i en canvi seguim visitant doncs, com s'estava visitant doncs, a mitjans de segle XX, més o menys, eh? Per tant, no, les coses s'han de fer diferents i jo crec que aquí la primària té un gran pes. El problema, diguéssim, no només dels recursos, és que la primària, diguéssim, durant la carrera i durant la residència té poca presència, no? I llavors, doncs clar, vull dir, la gent quan la ve, quan ens ve a veure doncs, per fer pràctiques o, bueno, o per altres motius, realment, doncs, diuen, no era conscient de que a primària es fes tot això, no?
En aquest sentit, però, el que caldria, en la línia aquesta del que deia vostè ara, no, d'incrementar recursos, caldria recuperar, per exemple, les urgències reals als CAPs, és a dir, que una persona pugui anar al CAP realment per una urgència al cap de setmana o als vespres o a les nits i no un horari aquest tan restringit, que crec que és el que acaba donant pressió als hospitals, no? Perquè depèn de l'hora del dia que siguis, que no cal ni que et plantegis anar a l'hospital, no?
A veure, ja s'estan fent estudis, eh? Diguéssim, de que diuen que en principi l'atenció primària hauria de ser una cosa que costa, longitudinalitat, valent, que recomanen que sempre sigui el seu metge qui l'atengui, no? Vull dir, més que no, o sigui, venen a dir que un servei d'urgències no seria del tot adequat. Amb la falta de recursos, obrim molts llocs a la vegada, jo crec que s'ha de racionalitzar més els fluids, no? Vull dir, en certa manera, de doncs dir, potser sí que falten urgències i no han d'estar centralitzades a l'hospital, potser sí que s'han de potenciar els COAPs, val? Obrir de nits i tal per un centre d'atenció primària que té els seus motius, jo no ho acabo de veure com una solució, que evidentment potser sí que se'n parla i és una de les solucions, però crec que els recursos que hi ha en aquest moment, els centres d'atenció continuada, jo crec que amb els recursos humans adequats serien suficients.
Amb totes les especialitats disponibles, entenc.
Bueno, aquí estem amb el que us deia abans, no? Vull dir que la barrera aquesta de l'especialitat de primària amb les altres especialitats jo crec que s'hauria de difuminar una mica, val? L'especialitzada ha d'estar pel que està, no? Vull dir, allò de pues, dir, pues, les casos més complicats, els casos de difícil control, però, diguéssim, a primària s'ho hauria d'assumir més, amb una resposta ràpida d'aquestes altres especialitats, eh? Vull dir, no, això vol dir que si tu realment... O sigui, a veure, si augmentem la primària, no? I ho controlem tot nosaltres, però tenim una resposta ràpida quan una cosa es complica, això anirà molt bé. Tenir la primària que tenim actualment, però llavors també les llistes d'espera que tenim per l'especialitzada, perquè clar, potser està agafant coses que no hauria de controlar, home, doncs llavors no sé si m'he explicat, eh?
Sí, perfectament. No. Que hi ha d'haver aquesta, com aquesta relació entre totes les parts, no? Jo li em referia més, quan li deia especialització en aquests COAPs, em parlava més de pediatria, no? Que per exemple brilla una mica per la seva absència, als COAPs.
Sí, pediatria, jo crec que pediatria s'està anant, no sé, per la falta de pediatres, eh? Vull dir, l'altra cosa és que es facin, no sé, homologacions de dir, doncs mira, falten tants pediatres i fem unes homologacions, doncs, de tants pediatres, no? O que es faci que altres professionals, doncs, atenguin certes urgències de pediatria, com pot ser infermeria o metges de família que es formin en pediatria, no? Però els metges de família també en falten, o sigui que... Però jo crec que sí, jo crec que el camí en el cas de pediatria va per aquí, vull dir, a centralitzar en diversos punts l'atenció pediàtrica, perquè, bueno, més que res perquè no hi ha pediatres, no? Vull dir...
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio, el doctor Miquel Cirera, el director del CAP de Can Rull. Gràcies per haver vingut i que tingui un bon dia.
Igualment, que vagi molt bé.
Doncs hem arribat així al punt de les 10 del matí, temps per seguir endavant amb el programa, de seguida amb el debat de política, parlant avui de pressupostos.